10 i 6 del matí, estem a l'espai que dedicarem de manera mensual a les tecnologies, a la tecnologia d'internet i tots els derivats que d'allà sortin, i ho farem amb el divulgador, ell és el periodista Jordi Flamarí. Què tal?
Bon dia, Ramon, com estàs?
Molt bé, un plaer tornar-te a saludar després de l'estiu.
Igualment.
I haver ja institucionalitzat aquest espai. I el bé, vam tenir aquest tram final d'estiu marcat per la polèmica en quant a xarxes en relació doncs, a que es publiquessin les dades dels usuaris d'Ashley Madison a partir d'uns hackers doncs, que van aconseguir entrar al sistema i fer-les públiques, perquè aquí diverses derivades que hi van haver. Però vaja, ja els oients, doncs, alguns que ens poguessin estar escoltant la temporada passada saben que vam parlar de privacitat, del tema de les contrasenyes, sí. En Jordi dona consells, però a partir d'aquest darrer cas planteja doncs, molts interrogants, no, Jordi?
Sí, més que res per la magnitud del cas, no? El cas d'Ashley Madison va afectar 37 milions d'usuaris.
37 milions, molta gent, això.
De persones que tenien allà les seves dades personals amb un fet tan sensible com és el fet, ja saps de què anava aquesta pàgina web, doncs de buscar un afer extramatrimonial. Els efectes del hack, suposo que la gent que hagi seguit una mica el cas ja ho deu conèixer. Hi ha hagut la dimissió del president de la companyia, van haver-hi, se suposa, doncs, un parell de suïcidis relacionats doncs, amb aquesta revelació de dades. També és una companyia, Ashley Madison, que estava a punt de sortir a borsa, que havia retardat una miqueta la seva sortida a borsa i que, òbviament, ja no sortirà a borsa i tothom dubta ja de la seva continuïtat, perquè aquest fet ha danyat seriosament la seva reputació, no? Però sobretot el que a mi m'agradaria parlar amb tu del cas Ashley Madison és de com aquest cas suposat per la xarxa doncs una mica la pèrdua de la innocència. No? Els usuaris fem servir les xarxes, fem servir la xarxa, però també fem servir xarxes com ara xarxes socials, estil Facebook, Twitter, etc. O ens apuntem a serveis, com ara podria ser perfectament Ashley Madison, amb la confiança de que les nostres dades estan ben guardades.
Estan ben protegides,
que se'n farà sempre un bon ús i ho fem una miqueta com, bueno, com una miqueta innocents. Crec que el cas Ashley Madison ens ha tret una mica la vena dels ulls i ens ha fet veure que realment no sabem on estan les nostres dades i que realment no hi ha seguretat, no podem estar 100% segurs de que les nostres dades estan segures. De fet,
s'assumeix un mínim risc.
Sempre. Especialistes en seguretat, com el John McAfee, que és el sí. creador de l'antivirus, conegut antivirus, sí. d'aquesta marca d'antivirus, ahir va escriure un article arran d'un altre hack bastant famós, dient que no existeix la seguretat, és a dir, no hi ha cap sistema informàtic que sigui invulnerable. És a dir, un hacker o un equip de hackers, si s'ho proposa, pot aconseguir qualsevol cosa. El tema és el guany que puguin obtenir. Moltes vegades quan parlem dels hackers, quin guany treuen els hackers fent aquestes coses? Moltes vegades és una cosa tan absurda, potser per nosaltres, com la reputació. Guanyar-se una
demostrada.
Demostrar que han estat capaços i guanyar-se un nom dins de la xarxa.
Clar, en aquest cas és una de les preguntes, un dels interrogants en el cas concret d'Ashley Madison. Què és el que buscaven aquests hackejadors, no? Perquè
no està del tot clar. Ells diuen que volien...
En principi semblaria un tema moral, de denunciar potser
Exacte, ells deien que volien fer-ho per un tema moral. També ho justificaven dient que volien demostrar que Ashley Madison, la companyia, mentia quan deia als seus usuaris que protegien les seves dades i que les eliminaven, que no deixarien cap mena de rastre de l'activitat dels seus usuaris. I ells el que van fer és revelar aquesta informació dels usuaris d'aquesta xarxa, d'aquesta pàgina web, des de l'any 2008. Per tant, van deixar en evidència de que realment sí que s'estaven guardant aquestes dades i bueno, van aconseguir no sé quants gigabytes d'informació.
En aquest cas hi ha hagut aprofitaments derivats, com gent sotmesa a xantatge per part d'algú de dir doncs, d'empreses, no? De dir si vols que t'eliminem o que això no surti, doncs...
És un dels riscos que també aquest cas ens ha deixat a la vista i ens deixa una miqueta preocupats, perquè, de fet, fins ara aquests hacks sempre havien implicat empreses i eren serveis, doncs, eren robatoris d'informació industrial, per dir-ho d'alguna manera. O si no, simplement el simple plaer d'aconseguir trencar aquella barrera de seguretat per després dir-li a l'empresa i aconseguir que et contractés. Molts hackers també el que feien és això, és buscar feina.
Senyors, estimadíssim, aquí tinc el seu registre, vostès mateixos.
És el seu currículum. Ell ha aconseguit trencar-li la seguretat, ara contractin perquè...
El senyor que li portava fins ara no se n'ha sortit.
No ho sap fer. Doncs, amb el cas d'Ashley Madison, doncs això que et deia, no? Doncs que ells volien demostrar que els registres s'estaven guardant i no es feien de forma segura. Però sobretot el que comentava, el que és important és que és el primer cas que afecta particulars.
Uh-huh. Això ho fa diferent.
Ho fa bastant diferent. I també el fet de que en el moment que van sortir aquestes dades, quan es roben aquestes dades, un pensa que surt un llistat amb Excel amb la informació totalment llegible. No, són dades xifrades, són dades binàries, que costa de xifrar. És a dir, només la gent que sap convertir allò en un format llegible, per dir-ho d'alguna manera, endreçar-ho.
Necessites un traductor, algú que ho tradueixi.
Exacte,
una mica,
és a dir,
no?
Moltes vegades quan diuen s'han revelat dades, jo vaig, les miro i no entenc res.
Hi ha qui trobo, per res.
Doncs en el cas de Silly Madison va ser el primer cop que un cop revelades aquestes dades, els propis o bastants usuaris d'internet el que han fet és convertir-ho en un format llegible i crear eines de cerca. És a dir, a Ashley Madison el que es va crear és aquell munt de dades que hi havia amb informació sensible, es van crear cercadors perquè qualsevol persona, tu o jo, poguéssim anar allà i posar el nom d'un amic, a veure si teníem sort i trobàvem el seu perfil a Ashley Madison. Clar, això ha passat una vegada i tornarà a passar. És aquí on el cas d'Ashley Madison pren una nova dimensió, és a dir, ja no són institucions, ja no són grans empreses, sinó podem ser nosaltres els usuaris els perjudicats i podem ser víctimes de que la gent posi un cercador i que ens puguin trobar. En el moment que ens pot trobar algú, que estem penjats en una pàgina web, entra allò de internet no oblida. Qualsevol persona que busqui, per exemple, en un cercador com Google el teu nom, pot ser que surti associat aquesta revelació de dades i pot ser sortir vinculat amb aquest servei o amb aquesta pàgina web. Per tant, els usuaris d'Ashley Madison corren el risc que d'aquí uns anys qualsevol persona que busqui el seu nom encara surtin vinculats amb aquesta pàgina web, tot i que hagin refet la seva vida i ja no tinguin res a veure amb això. I m'entens què vull dir? És una miqueta com aquesta pèrdua...
S'ha de ser proactiu per eliminar tot això, diguéssim.
Exacte. Jo crec que, a veure... Amb el tema de les dades a internet i de la nostra privacitat, el que primer que hem de ser som nosaltres els propis... Jo quan parlo d'antivirus, per exemple, dic que el millor antivirus és un mateix. D'acord? És a dir, si jo no vull que se'm revelin dades personals a la xarxa, el primer que he de fer és no volcar-les. Hi ha una certa alegria amb xarxes socials, sobretot en Facebook, en Twitter, de penjar-ho tot, amb Instagram, de fer fotografies personals, i un mai sap si això després del pas d'uns anys ens tornarà en contra. Per tant, jo crec que el primer que hem de fer els usuaris és fer una petita reflexió, aturar-nos i dir, a veure, què és el que vull, què és el que vull posar i què és el que no vull posar. Per exemple, la gent que tingui nens petits, també hi ha molta gent que el que fa és una exposició mediàtica, no? Perquè estem en les xarxes, doncs una exposició a les xarxes brutal dels seus fills. Qui diu que després aquests nens, quan ja siguin grans...
Els hi farà gràcia veure's quan eren petits?
O no. O no voldran que la seva vida estigui relatada amb un servei sobre el qual al final no tenen control, perquè no poden tenir la certesa de que la seva informació ha estat esborrada.
I aquest volcà, per exemple, ja és WhatsApp, per entendre'ns?
WhatsApp, en el moment que WhatsApp guarda registre i que tens còpies de seguretat i que pots... Clar, WhatsApp ja és una xarxa.
Sí, que hi ha els familiars on s'envien.
I en el moment que tu pots accedir a WhatsApp via web és que hi ha uns logs, hi ha uns arxius on està la teva informació, i aquesta informació, quant de temps estarà guardada, a on i amb quin nivell de seguretat. I què passa si algun dia algú entra i revela converses dins de WhatsApp?
No, i a més d'Ashley Madison el que va sobtar això que deies de l'alegria de persones doncs, directament escrivint a més des d'organismes governamentals, des de empreses, amb mails corporatius...
És el primer que es va buscar. Quan hi ha un cas d'aquests de revelació de dades d'usuaris, el primer que es va buscar són això. Correus corporatius, correus d'empreses, correus de governs, però més enllà d'això, nosaltres vam veure o es va veure que hi havia més de 180.000 catalans inscrits a Ashley Madison, és a dir, en qualsevol moment un pot començar a filtrar quan les dades estan disponibles, es poden filtrar, es poden cercar.
Es poden fer lectures de dades molt ràpides a través dels cercadors que deies.
Pots fer tota mena de lectura de dades, i és això que és perillós o ens deixa una mica a la vista de que realment qualsevol revelació de dades avui ha estat Ashley Madison, o a l'agost va ser Ashley Madison, però qui diu que després no pot ser una fundació, o pot ser una associació de rehabilitació, o pot ser fins i tot donants de partits polítics, que revelin aquestes dades i que tothom quedi al descobert i es pugui buscar aquesta informació.
I davant d'això ja dius que segons el McAfee el risc zero no hi és.
El risc zero no hi és. Mira, depèn de com ho mirem. Podem dir que el cas de Ashley Madison ens diu no hi ha res a fer, estem perduts, O podem fer-ho d'una altra manera, dir que el cas d'Ashley Madison el que farà és que les empreses redoblin els seus esforços en seguretat. És a dir, que fins ara, fins aquest moment, la seguretat era important, però ara s'haurà de fer molt més per assegurar a l'usuari que les seves dades estan segures i que ningú mai hi podrà accedir. Aquest mai, et dic, no serà sempre el 100% de certesa.
Doncs, escolta'm, aquest, però com deies, no és l'únic cas, sinó que passa més sovint del que ens podem pensar.
Sí, la revelació de dades és un fet, o les bretxes, les escletxes de seguretat són un fet molt habitual. Només l'any passat, per exemple, es van detectar més de 1.300 robatoris de dades en 95 països, i només als Estats Units les escletxes han crescut aquest any un 25% respecte a l'any anterior. El que passa és que la major part d'aquestes escletxes no es fan públiques.
Yeah.
Passen i queden tapades, o la pròpia empresa no les revela. Per què? Perquè és el mateix hacker que es posa en contacte amb l'empresa i li diu: ep, he trobat aquest forat, t'he pres això. En el pitjor dels casos demana una recompensa, però en el millor dels casos el que fan és això que et deia, no? Doncs dir: escolta, tens aquest forat, qui t'està portant la seguretat no en té ni idea, perquè mira que fàcil m'ha estat fer-ho. Llavors, no és un cas aïllat. Hem de tenir por i esborrar-ho tot corrents? Tampoc crec que sigui això. Jo, com et deia abans, crec que
triar on es donen dades i on no.
Exacte. Crec que hem de ser nosaltres els que anem una miqueta en compte amb el que fem. És molt fàcil en un moment d'agafar així com un calentón i agafes el Twitter i dius una sortida de to que en aquell moment et sembla molt bé, i tu al cap dels anys, i també s'ha demostrat, no? Te n'oblides d'allò i al cap dels anys algú t'ho regira, t'ho busca i tot tira en contra. Doncs el mateix pot passar-nos en Facebook. Jo crec que hem de ser nosaltres els que hem d'anar amb compte amb quina mena d'informació revelem.
Per exemple, ara que dius això m'ha vingut al cap, Jordi, no estava al guió, però sí que també ho trec, el tema de Snapchat, per exemple, que va sortir, a més a partir de la bona amiga de Marroca Berco, explicant en un article al País, aquesta aplicació, doncs, que tenia donava la garantia doncs que tu les imatges que envies, l'usuari no les podrà retenir més enllà de 10 segons i seran autodestruïdes, diguéssim,
sí.
No? Llavors això donava, clar, un ventall de possibilitats d'anar tranquil, de confiar-nos, que deies tu, de 5-200,
sí.
De puc enviar el que sigui, que allò no poden guardar. Ja hi ha hagut el primer cas, doncs, que en un cas es va guardar, s'ha fet públic,
sí.
I una persona va tenir problemes. És a dir, Estats Units, crec, amb un alumne que havia enviat coses que no havia enviat, etcètera. Per tant, això, no? Que aquestes empreses que a vegades publicitàriament o comercialment el valor que posen és aquest, fins al dia que algú demostra
és que
sempre, no podien garantir.
Sempre hi haurà algú que et demostrarà que la teva seguretat no és tal. És a dir, sempre et corres el risc de que algú pugui trencar els teus sistemes de seguretat. Però torno a repetir-ho, jo crec que som els usuaris. És a dir, qui és culpable en aquest cas? I no vull posar el nom de culpable, l'etiqueta culpable. Snapchat, perquè el seu sistema no era del tot eficient, o la persona que va enviar aquesta fotografia compromesa? És a dir, feia falta? Era realment necessari fer-ho? Val, moltes vegades les coses que fem deien: no, és que mira, l'han fet fora de la feina perquè deia que estava de baixa, però va penjar al Facebook fotos esquiant a la muntanya.
Això recorda, el diari Marca, una vegada en un entrenament, o algun veterà del periodisme ho explicava, en un entrenament d'Iríbar, que va sortir un senyor que havia dit a la feina que estava amb grip, doncs darrere la porteria se'l veia perfectament,
sí.
Recollint la pilota.
I és molt fàcil fer la lectura acusant la xarxa, acusant el mitjà, d'alguna manera, quan realment la culpa la té la persona que no ha tingut prou cap de dir: escolta'm, si jo estic dient que estic de baixa, no he de penjar aquesta fotografia, perquè se'n veurà ràpidament que estic mentint, no?
Doncs, en definitiva, autoresponsabilitzar-nos tots plegats i en fi, doncs, sempre hi ha aquell punt de risc, és a dir, doncs això, no? Confiem en la tecnologia, però la tecnologia, de tant en tant, pot fallar també a les xarxes i també, també internet. Parlem d'això, a més, enllaçant-ho també amb el Big Data, que s'ha anomenat les nostres dades, el fer ús de les nostres dades, en quins objectius?
La major part de les vegades, les dades que recopilen aquestes empreses, aquestes xarxes, el que volen és fer-nos publicitat, vendre'ns coses. Suposo que a tu t'haurà passat algun dia que buscaves per internet informació sobre un producte, posem per cas, que sé, un objectiu per una càmera.
Sí, o un viatge.
O un viatge.
I dius, ja hi he anat.
I de cop i volta, tots els anuncis d'internet, allà on vagis, a diaris, al Facebook, allà on vagis, tots els anuncis tenen a veure amb aquella cerca que tu vas fer fa uns dies. Doncs és això, el que fan les empreses és recopilar la teva activitat a la xarxa, recopilar tot el que tu fas dins de la xarxa per aprofitar-ho i intentar-te vendre productes fets a la teva mida, no? És a dir, el que no faran és ara posar anuncis a tothom, sinó que faran posar els anuncis a la gent que està interessada en aquells productes. Això d'una banda. L'altra que també que fan és agregar dades, és a dir, agrafen totes aquestes dades, les ajunten i creen perfils d'usuaris. Fan estudis demogràfics i el que fan és vendre-ho a empreses que de nou volen vendre productes. Si estan fent una campanya, doncs volen saber on serà, en quina xarxa serà més efectiva la seva campanya de publicitat. Si l'han de fer per Facebook, o si l'han de fer per Instagram, o si l'han de fer per qualsevol altre lloc, doncs a veure els seus usuaris on visiten, què és el que fan, etc. La major part de les vegades és això. Ara, que sí que també hem de ser conscients és que aquestes dades estan guardades i que algú hi pot accedir i pot fer un perfil de la nostra persona més acurat del que nosaltres ens pensem. I poden saber realment dels nostres gustos, les nostres aficions, els nostres pensaments, les nostres afiliacions polítiques, les nostres creences, ho poden saber tot de nosaltres simplement perquè tot el que fem a la xarxa va quedar enregistrat en algun lloc.
També hem vist, no?, que també s'ha desenvolupat, demà en parlarem, a més d'empreses ara que doncs, ofereixen aquest servei d'intentar esborrar-ho tot.
Clar, perquè hi ha una demanda, és a dir, en el moment que algú se n'adona que realment no et controla el que ha fet en la xarxa o que té un problema de reputació, per exemple...
Sí, que t'ofereixen un projecte professional, polític, personal, públic...
Exacte,
de dir...
tenen un problema de reputació, o sigui, una persona...
En una altra època no tenia clar que jo hagués d'afrontar aquest tipus de projectes, per tant, ara m'interessa... Exacte. Que no quedi record.
Que no quedi record, doncs hi ha empreses que es dediquen a netejar-te o a netejar el teu rastre. De fet, hi ha el cas de Google, que no oblida aquest dret a oblidar, no? El dret a l'oblit, que es va obligar a Google a eliminar els enllaços que fessin referència a coses que l'usuari no volgués. I tu pots denunciar o pots dir-li a Google: ei, no vull que enllacis, quan la gent busqui el meu nom, s'enllacin a aquestes pàgines web. Esclar, en el moment que ja portem uns quants anys a la xarxa, ja portem uns quants anys fent coses, cada cop aquest arxiu és més gros, aquest arxiu personal és més gros, i aquí hi ha coses, com et deia abans, que ni tu te'n recordes que vas fer a la xarxa, però que hi són, i que algú les pot buscar i les pot fer servir en compte teva.
I que pot ser a nivell comercial o, en el pitjor dels casos, a nivells psicològics, delictius, etcètera, no? És a dir...
Sí, sí, o de xantatge, simplement. De dir-te, escolta, mira, si això, tu ara vols fer, jo què sé, vols fer carrera política, el cas menys extrem, vols fer carrera política, però mira què he trobat, i tu creus que això als teus possibles votants els agradaria saber-ho? Doncs si no vols saber-ho, doncs mira, escolta, em quedem un dia i...
I arribem a un acord.
Sí, arribem a un acord, tant.
Escolta, recordem el que podem fer per protegir la nostra privacitat a les xarxes. Quins consells bàsics són els que es poden demanar?
A veure, més enllà del que et deia...
D'entrada, ser-ne conscients, no?
Ser-ne conscients. L'alegria a l'hora de fer servir internet, jo crec que l'hauríem de desterrar de la nostra vida. És a dir, hauríem de ser conscients del que estem fent a les xarxes. I sobretot amb el mòbil, perquè amb el mòbil tenim la sensació que és com un món a part. El mòbil va per la seva banda.
S'autodestrueix.
Sí, un fa fotos, les penja al Facebook, un fa fotos, les penja a l'Instagram, fa un tuit un dia que ha sortit i s'ha pres dues copes i fa un tuit alegre, però allò va quedant registrat i va quedant com ensorrat darrere de bits, però algú pot trobar després. Doncs el primer que hem de ser és molt conscient del que fem a la xarxa i del que estem penjant. I després prendre mesures bàsiques, com ara protegir la nostra informació amb contrasenyes segures. Crec que ja ho hem parlat l'altra vegada que ens vam veure, doncs que una contrasenya segura ha de tenir un mínim de 8 caràcters, 8 lletres o números, que ha d'alternar majúscules, minúscules, incloure algun número, incloure símbols. Pensa, per exemple, que tornem al principi, els de Ashley Madison, els hackers, van publicar, no?, la seva trobada, i van fer una mena d'informes del que havien trobat, i deien que les contrasenyes que molts usuaris d'Ashley Madison, que és una cosa tan sensible com ara intentar una aventura extramatrimonial, eren... contrasenyes...
Sí, que la gent, o sigui, fora d'internet, segurament molta d'aquesta gent hagués pres una sèrie de precaucions elementals,
doncs,
no?
Doncs, contrasenyes de 4 xifres, de 4 números...
1, 2, 3, 4, no?
1, 2, 3, 4, ABCD... M'entens què vull dir? És a dir, gent que estava fent això, que era una cosa sensible, posaven contrasenyes poc segures. Deien, sembla mentida que algú, inclús el seu propi nom, dic Jordi, doncs la meva contrasenya és Jordi. Diu, aquests són els primers que vam enxampar, els primers que vam aconseguir les seves contrasenyes. Val? Doncs hem de fer servir contrasenyes complicades, contrasenyes amb majúscules, minúscules, sobretot que siguin llargues i sobretot que siguin diferents per cadascun dels nostres productes o serveis als que ens estem apuntant. Una contrasenya pel Facebook, una contrasenya pel correu, una altra contrasenya pel Twitter, i no anar-les repetint, perquè llavors ningú m'assegura, en el cas que, per exemple, posem el cas que Facebook tingués un problema de seguretat, aquests hackers no vagin de seguida després al meu compte de Twitter a intentar entrar amb la mateixa contrasenya.
Clar. O sigui que allò de dir, per facilitar-ho, doncs sempre poso la mateixa, si poso la mateixa que estigui una mica elaborada, diguéssim.
Exacte. I després, finalment, l'altre consell, tot i que ningú el fa, ningú el segueix, és llegir-te la lletra petita dels serveis als que t'apuntes, veure quines condicions de privacitat t'ofereixen, veure quins serveis de privacitat, veure què fan amb les teves dades, si les cedeixen a tercers, si no les cedeixen a tercers, si les estan guardant, durant quant de temps les guardaran. És a dir, llegir-nos una miqueta aquesta lletra petita, que suposo que arran d'aquest cas...
Sí, perquè al final, també, amb aquests, amb tanta dada, tampoc al final deu ser complicat, no?
Pensa que la dada cada cop és més petita i cada cop...
És més fàcil.
És més fàcil l'emmagatzematge.
I també es pot seleccionar quina guardes i quina no.
En el teu mòbil tens més capacitat d'emmagatzematge que amb el teu ordinador de fa potser 5-6 anys. Vull dir, el disc dur, el megabyte d'informació cada cop és més barat. Cada cop són més petits i més grans. Vull dir, això crec que no hi haurà, de moment no hi ha problema en guardar dades, i sobretot quan són dades que els poden treure un rendiment econòmic.
Doncs bons consells, Jordi, prendre consciència i tenir clar això, no? Amb això ens quedem, a elaborar bé. Jo me'n recordo que vas dir, per exemple, una cançó d'aquelles tontes que potser un només sap i recorda.
Sí.
Doncs això combinat amb algun, fins i tot algun número que pugui...
Sí,
no?
perquè les contrasenyes un acostuma a pensar o intentar fer una paraula. I clar, i dius, no, ha de tenir 8 lletres. I intenta buscar una paraula que sigui molt llarga. I per què no fa servir una frase?
Clar.
Paraules d'amor, per exemple. Doncs vinga, ja tenim. I li poses un número i un símbol.
I ja està.
I ja ho tens.
Jordi Flamarí, moltíssimes gràcies.
A tu.